El futur de Catalunya.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. Les Illes Canàries acolliran el creuer afectat pel brot d'antivirus que han mort 3 persones. El govern espanyol ha acceptat la petició oficial de l'Organització Mundial de la Salut per permetre el desembarcament de l'arxipèlag del vaixell, apel·lant al dret internacional i a criteris humanitaris. El vaixell és actualment a Cap Verd. La companyia ha informat en un comunicat que com a mínim 2 de les persones que seran evacuades en un avió medicalitzat als Països Baixos, i el Ministeri de Sanitat ha confirmat que n'enviarà un altre per portar fins a les Canàries el metge del creuer, que està en estat greu. Un cop feta l'operació, el creuer farà un viatge de 3 o 4 dies cap a les Canàries. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública de la Generalitat, ha dit al Catalunya Nit que és una decisió coherent.
És una de les possibilitats que nosaltres també estem considerant. La veritat és que era la nostra opció i és l'opció que desitgen els passatgers, i amb la qual cosa doncs, em dones una bona notícia.
Més notícies, Oriol Pujador.
Els Estats Units consideren acabada l'ofensiva militar contra l'Iran que es va iniciar el 28 de febrer sota el nom de Fúria Èpica. El secretari d'Estat Marco Rubio ha explicat aquest dimarts que ara Washington està més centrat en el projecte Llibertat, una missió defensiva per protegir els vaixells comercials atrapats a l'estret d'Hormuz pel bloqueig naval iranià.
L'operació Fúria Èpica s'ha acabat. Hem aconseguit els objectius. Ara preferiríem el camí de la pau. El president vol un acord, però és una opció que fins ara l'Iran no ha triat. Des dels Estats Units hem de fer alguna cosa per obrir una ruta per l'estret d'Hormuz, per recuperar totes les mercaderies que hi ha bloquejades allà i rescatar les persones que hi estan atrapades.
Hores abans que comenci la treva anunciada unilateralment per Volodymyr Zelensky, a partir d'aquesta mitjanit, Ucraïna i Rússia han intercanviat foc mortal. 22 ucraïnesos han mort en 3 atacs russos, segons fonts oficials, en una de les jornades més sagnants des de principis d'any. Les forces de Kiev han llançat drons contra una refineria a Leningrad, contra un complex militar industrial prop de la ciutat de Kazan i també contra una ciutat de la península de Crimea, amb un balanç total de 7 morts, segons les autoritats russes.
Nova topada entre Donald Trump i el Papa. En una entrevista a un canal de notícies nord-americà, el president dels Estats Units ha acusat Lleó XIV de posar en perill molts catòlics i molta gent perquè, segons ell, no li importa que l'Iran tingui una arma nuclear. El pontífex ha respost Trump posant de manifest la coherència de la seva trajectòria.
Si algú em vol criticar per anunciar l'Evangeli, que ho faci amb la veritat. L'Església fa anys que s'ha manifestat en contra de totes les armes nuclears, així que no hi ha cap dubte.
L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, avala la proposta de confluència dels partits a l'esquerra del PSOE, articulada pel líder d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián. En una entrevista al Més Nit de 3cat.info, Colau ha dit que seria bo que fos una candidatura plural, amb diverses persones liderant-la, però que si fos Rufián la millor opció per encapçalar-la, li donaria suport.
Jo, per exemple, no tinc cap problema en dir-ho. O sigui, si el Gabriel Rufián, per exemple, ara pot ser la persona que tingui més popularitat i que està, és més capaç de comunicar, jo recolzaria perfectament que el Gabriel pogués liderar aquest front d'esquerres plural.
I ho hem sabut fa molt poca estona, ha mort la periodista Soledad Gallego Díaz, als 75 anys. La seva trajectòria va estar molt lligada al diari El País des de la seva fundació, ara fa justament 50 anys.
L'any 2018 es va convertir en la primera dona que va ocupar la direcció del rotatiu, un càrrec que va ocupar durant 2 anys fins al 2020. Bona part de la seva carrera es va centrar en la crònica política i parlamentària. També va ser corresponsal a Brussel·les, Londres, París, Nova York i Buenos Aires. Així la recordava el periodista Ramon Vilaró, que va publicar la notícia d'obertura al primer número del País, en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
La Sole era una gran periodista, però una bona amiga. En realitat, ella és qui, quan jo vaig deixar la corresponsalia de Brussel·les per anar cap a Washington, va ser ella que va arribar a Brussel·les. Sempre vam tenir una bona relació, encara que vaig deixar el País. La trobaran a faltar com persona, però sobretot també per als seus anàlisis punxants moltes vegades, però molt ben argumentats, amb què ens donava cada diumenge a les planes del País.
Soledad Gallego Díaz va rebre diversos premis, entre ells el Premi Salvador de Madariaga i l'Ortega i Gasset a la trajectòria professional.
I als esports, la jugadora del Barça, Mapi León, deixarà el Barça femení al final de la temporada. Segons ha explicat el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, la defensa ja ha comunicat al club que marxarà el mes de juny, coincidint amb la fi del seu contracte.
A la Lliga de Campions masculina, l'Arsenal és el primer classificat per disputar la final del 30 de maig a Budapest. Els londinencs han superat per 1-0 l'Atlètic de Madrid en el partit de tornada de les semifinals i han fet valer l'empat a 1 de l'anada.
La segona etapa del Tour de França, prevista pel 5 de juliol, modificarà el seu recorregut i es veurà retallada d'uns 12 quilòmetres per evitar el pas per la serralada de Collserola a causa del brot de pesta porcina. La segona etapa, amb sortida des de Tarragona, mantindrà el circuit final fins a Montjuïc, a Barcelona.
I sense deixar el ciclisme, la francesa Cedrine Kerbaol s'ha imposat a la tercera etapa de la Volta Ciclista d'Espanya femenina de 121 quilòmetres de mitja muntanya entre Padrón i la Corunya. A la general, l'alemanya Franzi Koch manté el mallot vermell.
Fins aquí les notícies.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
Frena el feixisme espanyol i català.
Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
Hola, Anna.
Hola.
Amb Ricard Ostrell.
Rufiti. Rufiti. Rufiti.
Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Avui he fet una d'aquelles coses que ja hem deixat de fer els grans, malauradament. He deixat el telèfon, les trucades, els missatges, la feina, i he estat una hora i mitja berenant i arreglant el món amb dues amigues. No ens veiem gaire, no coincidim en horaris, som força incompatibles, però hem trobat l'espai i el moment per posar del revés el món i després l'hem tornat a redreçar. I hem menjat com si no hi hagués un demà perquè he tingut la bonica idea de fer la trobada sense haver dinat, després d'haver gravat una entrevista i de fer la reunió dels dimarts amb l'equip del programa. Abans de la trobada he pensat, Marta, un cafè amb llet i aguantes fins a l'hora de sopar. Però una de les integrants de la timba de converses, que no he estat jo, ha posat com a condició indispensable que ens havíem de menjar un dònut gegant entre les tres. I no n'hi ha hagut prou, que hi hem afegit alguna cosa més. Hem parlat, sí, molt, però també el dolç ens ha sortit per les orelles i després m'he passat la tarda treballant i penedint-me de la ingesta poc habitual de productes de pastisseria que diuen que et donen la felicitat al moment, però que després t'amarguen les hores següents. I aquí estic, coberta de dolç, pensant que demà m'haurà de llevar més d'hora per cremar tot el que avui porto de més. I això que sóc de les que no els agrada gaire el sucre i no em prenc mai amb el tallat. Si em descuido, avui em quedo enganxada aquí, en aquesta cadira, i l'Ostrell no s'hi pot asseure demà al matí. I el vostre dimarts, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Xavi Llaurador, Domènec Sobirà, Albert Duran i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit, són les 12 ja i 10 minuts. Arrenquem una nova edició aquí de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio i el primer avui a trucar al 93-207-474 és en Joan des de Vallcarca, Barcelona. Bona nit, Joan.
Hola, bona nit, Marta. Mira, avui sóc el primer, veus?
Sí, senyor, molt bé.
I no he pogut escoltar el que explicaves, perquè estava parlant amb l'Aina.
No passa que, res.
Que t'has passat amb el sucre?
Avui sí.
Però més val passar-se amb el sucre que amb la sal, eh?
Ja, però jo no sóc de sucre, eh? I avui... Avui ens hem passat amb el sucre.
Sí, no tenim que passar amb res, però ja. La sal és més punyetera.
Sí.
Bueno, jo avui he guanyat la Mercè de Manresa, si pots.
Sí.
Tots aquests calés que guanyen, d'on surten tot això?
Uh-huh. Bona pregunta.
Perquè, esclar, se n'han portat un milió... Ai, no, què dic, un milió. 1.400 euros, pot ser? Sí. Sí, 1.400 i pico. Esclar, són molts calés, vull dir que no sé, veia, no sé.
D'on surten els diners dels premis de la Trapa, eh?
Ni més, bueno, i de Trapa i de tants altres concursos. Després, una altra cosa. Abans, el cafè se li deia moca. A les Rambles, entrant per Catalunya, amb Esquerra...
Sí.
Davant del Canaletes hi havia una cafeteria que sí, no sé si encara hi és, jo és que fa molt temps que no vaig per allà baix, que es deia Moca.
Sí, me'n recordo.
Eh que sí?
Sí, sí, sí.
No sé si hi és encara, no ho sé. Però la pregunta no va per aquí, la pregunta va per què. Per què se li deia Moca? El cafè.
El cafè aquell, eh?
Vale. I més avall tenim el Cepo, o teníem el Cepo.
Sí.
De com ve el Cepo? De com venen aquestes lletres?
Molt bé.
Vale, Marca?
Doncs tot apuntat. Joan, vinga.
Molt bé,
a veure què responen. Gràcies.
Adéu.
Bona nit. La Lina, des d'Alp. Bona
Hola,
nit.
Bona nit. Us sento molt lluny, eh?
Molt lluny? Doncs som aquí,
ara
eh?
Ara estem bastant a prop, però per telèfon us sento molt lluny.
Doncs...
Tu em sents bé?
Jo perfectament, Lina. Sí, sí.
Bueno, doncs... Bueno, primera, que m'agrada molt l'entrada que tens, cada dia expliques les anècdotes aquestes, que m'agraden molt. I, bueno, per un dia que mengis un dònut, tampoc no passa res.
No, un dònut entre tres, però era gegant, eh? Era gegant, ja ho dic ara.
Ja.
Sí, sí, sí.
I atipen.
Exacte.
Bueno, jo trucava perquè dies enrere, ja fa dies, que vaig sentir una senyora si encara es feia l'ajuda dels taps. Pues sí, aquí la fem, i ara mateix hem tancat una ajuda amb... bueno, com que és per diverses coses, que si algú en necessita... Nosaltres ara n'hem tornat a recollir. Aquí al Alpen tenim.
De taps.
Sigui d'allà on sigui.
De taps d'ampolla, eh?
Mana?
De
sí, taps. Sí,
taps
d'ampolla. Sí, uh-huh. Sí, els taps de plàstic.
Sí.
I nosaltres fa molts anys, molts anys que els guardem per fer cadires, per menjar pel bestiar, per, bueno, per moltes coses. Vull dir que... I per operacions, també. Vull dir, fa molts anys que ho fem. Si algú està interessat i vol començar, nosaltres en tenim.
Molt bé. Doncs queda dit, Lina. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
Adéu-siau. Bona nit.
Adéu.
Doncs mira, per començar, dues qüestions ben diferents. Preguntes d'en Joan i una oferta de la Lina des d'Alp. Podeu trucar al 93-201-7474 o, com sabeu, deixar els vostres missatges de WhatsApp al 667-220-148. I avui, en aquest WhatsApp del programa, ens hi hem trobat una reflexió i una anècdota de l'Àngels des de Lleida, arran d'una conversa que vam tenir amb una persona que va fer un llibre sobre la vergonya.
Mira, ara que estàveu parlant de les declaracions de renda i això, jo resulta que quan treballava a casa, però pagava autònoms. I vaig estar de baixa 2 mesos i quan vaig anar a portar les baixes em van dir...
A veure, que aquest ens hem equivocat, que aquest és l'Àngels que ahir també va fer un missatge i ens hem equivocat de dia, com que encara no l'havíem borrat, i això ho feia referència al tema de la declaració de la renda, però l'Àngels ha tornat a trucar per fer un altre missatge i no parlava sobre la declaració de la renda, sinó per explicar una anècdota. Ara sí que la sentim.
Volia explicar això que parleu de la vergonya, perquè una vegada que tenia 7 anys va vindre el bisbe al poble i em van fer-hi una poesia a mi, molt llarga, a la plaça, a davant de tothom, allà amb el bisbe. Jo no crec que ara ho fes, però mira, llavors, no ho sé, potser era inconscient, i em vaig fer la poesia i em va sortir molt bé. No ho sé. Bueno, mira, és això el que passa de la vergonya, que potser llavors no en teníem tanta.
Vés a saber, Charles, moltes gràcies. El 932-0774-74 ens truca la Roser des de Ciutat Vella. Bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, Roser?
Aviam, preguntes de guardada. Allò del moca, no, jo suposo que en el bar aquest, en el cafè, se li deia moca perquè es deia moca en el cafè. No en el cafè local, eh? En el cafè de prendre. El que, però també ignoro el per què, de què venia que en el cafè se li digués moca. No ho sé. O sigui, per dir, no truco només per dir que no ho sé.
No, tranquil·la.
Pel cepo.
El cepo.
Sí, concretament volia dir Sociedad Española de Precios Únicos.
Ah, sí? De Precios sí. Únicos.
Sí, sí, sí. Era tot... Quan es va inaugurar, era tot el mateix preu.
Ah,
era el que després, posteriorment, al cap d'anys, va sortir allò dels vinduros, sí. Les botigues dels vinduros.
Sí,
que després van ser un euro.
Un euro, tal, sí.
Bueno, doncs antigament ja hi havia hagut el CEPO, que hi ha de la Societat Espanyola de Precio Único.
Veus? Aquesta no la sabia.
Ah, mira, ja no et dic... El que popularment hi havia molta gent que li deia perquè no és per dir-ho per ràdio.
Ah, d'acord. Que li deien...
Societat, bueno, sí, més o menys ho diré. Societat Espanyola... de Unides.
Ja. Crec que t'enganxo. Crec que sé, però
vale.
Més.
Això ho deia la gent així, és popularment en broma.
Ja.
Però de veritat era de Precios Únicos.
Molt
vale?
Perfecte, molt bé.
Doncs vinga.
Gràcies, Roser. Bona nit. Gràcies. Va, que el cepo... Avui el cepo és un èxit, ja ho veig. Perquè en Quim, des de Sant Andreu a Barcelona, em sembla que també vol parlar del cepo. Bona nit, Quim.
Sí, bona nit. Però sí, la senyora té raó, és això. És Societat Espanyola de Preus Únics.
De Preus Únics. Jo no ho sabia gens, això, jo, veus?
Sí, no, jo com que vivia, a 10 minuts allà, diguéssim, abans de venir a Sant Andreu, gairebé que moltes tardes m'anava... parlant, clar, a patejar-lo, a veure el magatzem que allà que hi havia, que tenien moltes coses per allà, diguem, no? I per això el nom aquest em va agradar. I el que deia la senyora aquesta d'aquest nom malsonant, sí. És veritat que corria molt. Més m'estic molt de dir-lo, perquè és... Ai, perdona, és molt malsonant i no...
D'acord.
No tinc ganes de dir-ho.
Jo crec que els oients són prou intel·ligents per saber què va el tema.
Ah, vale, doncs l'heu encertat de ple, diguem.
Molt bé.
L'heu encertat de ple, però no és d'ara, ja venia de... Secula seculorum, per dir-ho així.
Veus? Tampoc ho sabia jo, això, eh?
Sí, no, veritat,
ni el
no,
nom real ni aquest sobrenom malsonant.
No, i la veritat era que, venien les coses a molt bon preu, això també s'ha de dir. Però molt, o sigui, per les butxaques de tothom, per dir-ho així, diguem-ho això, la cosa.
Sí, sí, perfecte.
La veritat és que l'únic que hi havia aquest malsonant, que, bueno, més val... No, no repetir-ho ni dir-ho, no, que no.
Molt bé.
És desagradable, tu dius d'una manera, desagradable, ja. Sí.
Molt bé. Molt bé, Quim, moltes gràcies.
A vosaltres.
Bona nit. Sí,
bona nit.
Adéu, va a veure què més hi afegeix del CEPO, en Jordi, des de Castellví. Bona nit.
Hola, bona nit. Mira, és veritat el que hem dit. Jo l'únic que t'hi puc afegir és que va ser fundat el 1934 a Barcelona i era considerada la primera gran cadena de grans magatzems del país. I va arribar a tindre botigues de Barcelona, Madrid i Saragossa fins que va tancar el 2002.
Sí, el 2002 va tancar.
I les lletres, doncs, ja t'ho han dit.
Societat Espanyola de Precios Únicos.
Sí, senyora.
Molt bé. Doncs, escolta'm, en sabeu un munt del CEPO, tots. Així bueno. Que moltes gràcies, Jordi.
Val, bona nit.
Bona nit. El Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà, bona nit.
Bona nit, segona nit consecutiva, que trucut.
Això vol dir que avui tampoc dorm, a mi ja m'està bé, Joaquim.
Ah, bueno, sí, a veure si aguantaré gaire estona.
A veure.
Bé, més sobre el CEPO. El meu avi, ja de petit, ens deia, quin calcula compra en CEPO? Que es veu que era l'eslògan publicitari que hi havia.
Està bé.
No sé si m'ho pot reafirmar algun altre...
Algun altre oient. Que recordi, és... Quien calcula, compra en cepo, eh?
Sí. Era aquesta eslògan publicitari, a mi em va quedar allò a la memòria, perquè després de dir el meu avi, després ho deia el meu pare, i, bueno, i en fi, hasta ja ho diu el meu fill, també.
es va transmetent de generació en generació. Molt bé.
Ah, exactament.
Perfecte, Joaquim, doncs...
Doncs res més, com que era això del cepo, jo dic, va, tornem-hi.
Molt bé, doncs perfecte. Gràcies, Joaquim, que tinguis una bona nit.
De res, bona nit.
Adéu-siau, bona nit. Doncs sí, un èxit al cepo. Hem sabut, cadascú ha anat afegint una coseta més, que està molt bé. Va, que ens arriba un altre missatge de WhatsApp que ens ha deixat la Maria Antònia de Barcelona, el 667-220-148.
Mireu, amb la notícia aquesta de l'antivirus, jo ja fa un parell de dies que li dono voltes. Els melons i les síndries que normalment s'amuntonen al terra, quines precaucions hem de tindre per ingerir-les, perquè, segons he escoltat, poden ser orins de ratolins, efemtes de ratolins... En fi, jo voldria saber què hem de fer abans de comprar un meló i decidir que ens l'hem de menjar.
Ai, quin meló que obres, ara, Maria Antònia. Quin meló que obres. Ja buscarem algun expert que ens digui que no passa res, perquè ara només falta que ens agafi la por de comprar melons o síndries que toquen a terra, o no sempre, vaja, jo els veig a les parades, al marc, però sí, és veritat que segurament a algun lloc. Però vaja, no ens poséssim nerviosos, perquè tothom ens ha dit que molta calma, i ho preguntarem, si algun oient ho sap, però si no, preguntarem en algun expert, perquè ja veig que aquest tema, doncs, ara mateix preocupa una mica en general. Dit això, ens queda una pregunta més de WhatsApp que ens ha deixat l'Aleix des d'Esparreguera escrita al WhatsApp del programa, i és: en quin país hi ha el riu més petit del món? És la pregunta, a part d'aquests àudios que heu escoltat, que també ens ha deixat l'Aleix des d'Esparreguera, i si sabeu la resposta, ja sabeu, 93207474, o per demà un missatge de WhatsApp al 667-220-148. Jo diria que ara mateix algú altre està trucant i diria que continua el capítol següent del CEPO, que és la Mariló des del Poble Sec a Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit. Això de que diu aquest senyor de qui en calcula comprar el CEPO, ja ho he sentit. Però jo lo recordo amb molt carinyo de petita, que llavors només havia un rei, ara hi ha reis per tot arreu. Però jo tinc quasi 77 anys i llavors els reis eren, bueno, els reis. Sí. I en el CEPO, a dalt, hi ha com una habitatge, i allà hi posaven el rei blanc.
El rei blanc.
Llavors el rei aquell tenia una caixa al costat amb cartes i les obria i anava posant cares. Oh, volguem dir, aquest no és bo. Oh, i feia, volguem dir, aquest sí que és bo. I els nens estaven a la Rambla tots els dies. Sí. Era, vull dir, el rei del CEPO era, vamos, el nom amas de la Rambla.
Era famós, el rei del CEPO, hombre, perquè, clar, segons la cara que posava...
El senyor que ell allà sentat, a dalt, clar, i jo et dic, feia unes cares amb les cartes, fent veure que les llegia, que, bueno, ara em fa molta risa, però, clar, llavors...
En aquell moment no te'n feia tanta, no? Està clar.
I recordo molt de petita d'haver-hi anat allà a veure. I això de qui en calcula comprar en cepo, bueno, era molt famós, també.
Era la frase, sí, ja veig.
Són records de la infància que no es perden.
No, i tant que no. No, perquè mira...
Bona nit a tots.
I tant. Gràcies, Mariló. Una abraçada. La Ramona ens truca des del barri de Sant Antoni de Barcelona. Em sembla que també vol parlar del CEPO, sí?
Sí, també jo havia sentit això de que calcula compra el CEPO. Això també ho havia sentit jo.
Veus?
I hi havia, en aquella època, hi havia altres cases, com per exemple una casa que no sé si era la casa de les mantes o com li deien, no cosa així,
sí?
Que patrocinava posaven a la ràdio contes infantils a la canalla i allà cada dia un. Si és que jo sentia del matí, em sembla que em deien que n'hi havia un al vespre, però jo al vespre no ho sentia. Doncs feien, patrocinaven el conte i eren aquells nens de la casa de les mantes, que també van durar molts anys.
Sí, és veritat. Sí, sí, tens raó, home.
Bueno,
molt bé, Ramona, doncs, moltes gràcies.
Més, adéu.
Adéu-siau.
La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
Felicitats, felicitats, 10.000 vegades.
Apa, amén.
Ja puc mirar una cosa a la tele, alguna sèrie que m'agradi. A les 12 jo trec la tele, a la mateixa tele poso Catalunya Ràdio, per a sentir la teua història de cada dia. M'encanta.
Ai, Carme, que em fa riure.
La nit dels ignorants. Amb Marta Romagosa. L'entrevista que no t'esperes.
Si entreu a la pàgina web de la competició mundial d'ARPA, en anglès us trobareu un titular gran que diu allò de "The winners are", els guanyadors són. I a sota hi veureu tres noms, els tres millors del món. A la segona posició hi podreu veure el nom d'Anna Amigó.
Aragón, hi ha una dama que és bonica com un sol. Té la cabellera rossa, li arriba fins als talons. Ai, amorosa Anna Maria, robador sa mare la pentinava amb una pinteta d'or. Sa germana els hi trenava els cabells de dos en dos.
L'Anna Amigó toca l'arpa i canta. El que esteu sentint és part del seu primer disc en solitari, Sang de dona, i no ha estat fàcil arribar fins aquí. Gratant una mica, hem trobat una llarga història de pianos, violins i arpes, de família, de viatges, de lutiers, esglésies antigues i ermites. Anna Amigó, bona nit, benvinguda.
Hola, bona nit.
Comencem pel més recent en el temps. Arribar a la World Harp Competition no era fàcil. Mm-hmm. Vas haver de passar, em diuen, diferents fases i 13 músics, sí, vau arribar a la semifinal i en van escollir 3 per la final. Vas quedar segona de tot el món. Explica'm una mica com vas viure tota aquesta aventura.
Sí, mira, va ser al setembre, potser, de l'any passat, quan es van obrir la convocatòria per participar en aquest festival internacional, bueno, festival, competició internacional, que en diuen això, el World Harp Competition, i llavors jo, bueno, no sabia si enviau, si no enviau, i al final, a l'últim dia que tancaven la convocatòria, vaig decidir enviar la meva candidatura, perquè és una competició molt singular, on els músics no estan comparats per fer una peça, una mateixa peça, sinó que tu hi pots anar amb el teu projecte propi. I llavors vaig pensar, bueno, doncs aquí potser tinc possibilitats perquè l'únic que hauré de fer és ensenyar el que sé fer i cantar el meu repertori sense haver-me de, doncs, de prendre cançons noves, de ser comparada, no? I això, vaig enviar la primera candidatura. Llavors el primer filtre era que t'escoltaven una peça teva sense saber qui eres i a cegues. I llavors un jurat de 3 persones deia si passaves a la segona fase o no. Llavors, bueno, vaig passar a la segona fase, després hi va haver una altra criba, on te convidaven a fer un vídeo explicant el teu projecte, i 3 noves persones d'un jurat diferent, perquè no s'encarinyessin en projectes o en persones ja, van valorar un altre cop el projecte. Llavors vaig seguir, i en aquest cas ja em van convidar a anar a tocar a Utrecht aquest abril i fer un programa de 45 minuts, que, bueno, doncs és bastant llarg i està molt bé, i pots demostrar ja una mica el que saps fer. Ah. I a partir d'aquí, doncs bé, semifinals el dia 17 i la final el dia 18.
I pam, i aquí la tenim, sí, amb aquesta segona posició mundial, que es diu Ràpid. Tu l'any passat vas fer aquest disc, Sang de Dona. Aquest any ha rebut ara aquest premi que dèiem. També has estat finalista als Enderroc, per cert, com a millor artista revelació de clàssica i contemporània. És una mica coincidència tot plegat? O és que ja comences a recollir, això ho deia la meva mare sempre, tu sempre que després ja recolliràs. Tu ja comences a recollir ara, creus, Anna?
Jo crec que sí, i tot i així, jo crec que sempre recollim alguna cosa, ni que a vegades no ens n'adonem, no? Perquè des del dia que naixem comencem a sembrar, com aquell qui diu també, no? A veure, inconscientment, no? Però jo estic segura que, per exemple, el fruit de que jo ara pues, pugui tenir un reconeixement d'aquesta forma, potser sí que és amb la feina que he fet amb l'arpa, però jo vaig aprendre l'arpa de molt gran, i si no hagués tingut un bagatge musical al darrere, que vaig començar música doncs, als 6 anys amb altres instruments, potser no hauria arribat aquí tampoc, saps? Llavors potser és una mica agosarat dir que ara, o sigui, aquests premis són pel treball recent, no? Que vull dir que potser a vegades comencem de molt joves una cosa i que pensem que no ens donaran mai cap fruit d'aquest tipus i mira, doncs, arriben aquestes coses, sí. Clar, sempre perquè, s'està sembrant, això segur,
clar, tu com a intèrpret, com a compositora, com a estudiosa, com a professora, des dels 6 anys cap aquí, doncs, tota aquesta evolució fa que ara doncs, estigui recollint tot plegat, no? Suposo una mica també.
Tot suma, tot suma.
Tot suma, sí, sí, tot suma. Els companys de Catalunya Música fa temps que et segueixen.
Sí.
Però pels que no et coneixíem tant, Anna, i que també desconeixem una mica la implantació de l'arpa, tot i que jo, a mi haig de reconèixer que quan vaig a un concert o veig una òpera o un concert de clàssica, és igual, és dels llocs on miro més, perquè em fascina aquella personeta que esteu allà tanta estona per tocar en un moment determinat i després deixeu les mans a sobre l'arpa i continueu seguint la partitura fins al moment que us toca, i penso, sí, quina meravella haver d'estar tan pendent i tenir un moment únic, no?, irrepetible, i aquest so tan bonic. Tu com arribes a l'arpa? Ja has dit que has fet molts altres instruments, però com hi arribes? Has dit que hi vas arribar de gran.
Sí, a mi m'hauria molt agradat, estudiar arpa i el ser de l'Espluga de Francolí, és un poble, doncs, bueno, tenim 4.000 habitants, una escola de música fantàstica, però l'arpa, doncs, no s'hi ensenyava. Llavors jo vaig estudiar violí, però el coquet sempre et queda, no? I a vegades vas tenint senyals i se't va creuant l'arpa en moments de la teva vida i torna a sortir aquella cosa, no? De dir, ostres, l'arpa, ai, l'arpa. Igual que tu també se te'n van els ulls a veure l'arpa dins d'una orquestra, a mi també se me n'anaven els ulls cada cop que en veia una. Vaig estar vivint a Escòcia i, clar, ja tu pots pensar que allí l'arpa també doncs, és una cosa molt normal, no? De fet, creuar els Pirineus i és normal l'arpa. O sigui, és així. I bé, va ser després quan me'n vaig anar a Bèlgica, un dia vaig portar el meu violí al luthier, perquè m'hi fes la, bueno, un cop a l'any li portava, i en aquesta botiga d'Anvers també hi tenien una secció d'arpes, i mentre em feien la neteja del violí vaig anar a la secció d'arpes i em vaig posar a tocar allò, una nota, un dit aquí, allò molt, molt suau, allò que no goses tocar perquè no es trenqui, no? Clar, penses, clar. Mare meva.
Sí.
I que després jo, quan la toco, vull dir, la rasco, li dono cops, bueno, percussió, no cops de trencar-la, eh? Però vull dir que ja no la toco tan delicadament com aquell primer dia, no? Uh-huh. I després d'aquell moment, la setmana següent ja em vaig apuntar a una escola d'arpa i em vaig comprar una directament.
I te'n vas comprar una directament.
Sí, vaig trucar a casa i vaig dir, pare,
ha arribat l'hora de l'arpa.
A temps curt, sí, perquè m'he de comprar una arpa. I diu, què? Sí.
Clar, aquí la coneixem poc. Potser està més associada, o la gent l'associa, no ho sé, a música celta, però hi ha molta riquesa en el so d'una arpa, no? Hi ha molta delicadesa, semblaria, eh? Jo parlo des de la ignorància.
Sí, n'hi ha moltíssima. No. Jo perquè me'n vaig una mica per les rames, perquè és això, crec que la riquesa que em caracteritza és que com que he begut de molts tipus de música, també m'agrada fer altres coses. Llavors, clar, fer arpa celta... Tothom comença amb un tipus d'arpa celta i després, quan continues la carrera al conservatori, generalment, saltes a l'arpa de pedals, que és la que veus a les orquestres, que estan allí preparades per fer el supersolo...
Sí.
Bueno, és en aquest tipus, no? I llavors estan superamagades al fons, a l'esquerra, i amb prou feines li veus les mans a vegades, saps? I els peus ja no et dic, com els peus és com canvien les notes. Mm-hmm. Llavors dius, ostres, està allà amagada, hauria d'estar al davant, que la veiéssim.
Clar, amb un focus al davant, sí.
Clar,
I jo faig l'arpa celta, no? Llavors és totalment diferent, el recorregut és diferent, i en el meu cas, en el cas de la música tradicional, sobretot si mires Irlanda o Escòcia, ja veus més arpes solistes en aquest tipus, bueno, amb aquest tipus de música. Llavors també et dona més ganes de poder tocar sola, no? Que és el que estic acabant fent jo, no? I bé, són recorreguts diferents, i hi ha molts tipus d'arpa, i hi ha molts tipus de música que pots fer amb l'arpa, i això ho desconeixem, i bueno, doncs, mica en mica jo crec que la gent ja es va culturitzant sobre aquest instrument tan, tan especial.
L'Anna Migó també s'ha format com a cantant, la sentíem, deies que Sang de Dona l'arpa no és un instrument per acompanyar, sinó que el que dius, l'arpa també ho diu. Perquè al final sí. Tu interpretes dos instruments, no? L'arpa i d'altra banda la veu, que sentíem.
Sí, sí, exacte. I les primeres cançons que vaig començar a arranjar i escriure, perquè al cap de dues vegades de fer la mateixa estrofa ja ho canvio, el que passava era que l'arpa m'acompanyava perquè jo estava cantant, no? La situació típica que podríem veure, tipus trobadors, no? Uh-huh. Però llavors vaig veure que les cançons que jo anava fent parlaven de temes molt violents, en el cas de violència de gènere, per exemple, amb dones i coses d'aquestes. I llavors pensava que l'arpa havia d'estar dient el que jo estava també dient, que no podia ser només un coixí. A més, si hi ha una persona que no parla català i no m'entén, o sigui, només escoltant l'arpa sap el que està passant. I era el meu repte, i amb aquest premi doncs, és el que he aconseguit, perquè és el retorn que n'he obtingut de la gent que em va venir a escoltar, no? Uh-huh. I veure, sí, és aquest repte, no? Fer parlar l'arpa igual que tu. Mm.
Sang de dona té un antecedent, podríem dir, el cançoner revolucionat. Què és exactament això?
Sí, vaig començar amb el cançoner revolucionat amb aquest nom tan complicat, potser, perquè la base eren cançons del cançoner popular català, revolucionat, perquè hi havia aquesta revolució femenina, es parlava de dones i d'un canvi en la societat, i evolucionat amb el tema de la música, perquè jo ja no repetia sempre 40 vegades el mateix, sinó que el que feia era fer com quadres musicals, no? Que tu veus molt clarament musicalment què passa en la història. Uh-huh. I llavors, a l'hora d'enviar el disc, el nom no... Vam veure que el nom no quadrava amb el que hi havia en el contingut del que avui és Sang de Dona, perquè precisament les dues coses que lligaven tota aquesta música i les històries era la sang, des del punt de vista de línia maternal, no? De línia hereditària, fins als feminicidis que hi pot haver en les cançons que canto i altres coses. I després també doncs, la dona, la figura que es repetia com a protagonista o com a coprotagonista, perquè també tens dones que no són tan bones en aquestes cançons, saps? Uh-huh. I bueno, era una barreja de tot, vaja.
Malalta està malalta la filla del bon rei.
Com tu has volgut revisar, actualitzar aquestes cançons més tradicionals? Com ho has fet? Només amb arranjaments musicals? Has anat una mica més enllà? Expliques, per exemple, que aquí a l'altra Caterina de Lió t'has permès la llicència de canviar una mica el text, no?
Sí, exacte. Sobretot perquè a mi m'agrada ser optimista en aquesta vida. Això sempre ho explico als concerts, no? Que estic cantant cançons molt dures que avui dia sembla que és impossible que passi això. I no, segueix passant, no? El tema de la dona com a moneda de canvi, la pressió estètica que tenim, el tema aquest de violència de gènere directament, no? Llavors, bé, era una cosa important que s'havia d'explicar. I amb aquests arranjaments, clar, la Caterina de Lió, ella, en la cançó tradicional, es more. La maten a mans de la seva sogra i del seu marit. I amb aquest optimisme jo vaig pensar que, bé, tot i que la cançó original ha de seguir existint, jo el que volia era doncs, que aquesta cançó fos un reflex de totes aquelles dones que en un moment han dit prou i se n'han anat, o han pogut parar o han pogut escapar a acabar a mans doncs, de les persones no desitjades. I llavors, bé, al final doncs, està canviat, la lletra està canviada, la melodia està canviada. Si em permeto, doncs, una llicència artística de canviar les històries també quan convé.
Thank you.
pont del Lió n'hi havia una dama que ella renté i estén que ella renté bogada.
Aquesta, l'altra Caterina de Lió, té una mica més de ritme, no? Uns acompanyaments que potser doncs, ja podrien rivalitzar amb algunes cançons de grups més actuals. Com podem fer arribar aquesta música que té tant de missatge i que té tanta passió a la gent més jove, Anna? Com creus que podem fer això?
Ah, això és una bona pregunta. Jo també me la faig moltes vegades. Sí, me la faig moltes vegades perquè quan he anat a escoles, per exemple, a tocar, sempre és un èxit, però costa molt. Sempre vas més amb nens, no? El que seria primària. Amb secundària costa més, per exemple. Suposo que també és per la por de l'estereotip, de l'arpa, això, que es pensen que és un instrument, doncs, que sí que ho és, que pots tocar música molt tranquil·la, però, bueno, també pots fer altres coses amb més ritme, no? I potser és això. Jo el que diria és que potser una forma d'apropar-ho és que les persones que programen, no?, que tenen el poder de donar visibilitat i d'ensenyar coses noves, doncs arrisquin, no?, i ho facin, per exemple. Seria una manera, jo crec.
Quan vas presentar aquest disc, vas dir que era un treball que s'havia d'escoltar tot d'una tirada. Per què?
Sí, perquè, bé, al començament, ja quan heu posat la Dama d'Aragó, suposo que els oients ho han sentit, que hi havia un vent de fons, no?
Mm.
Llavors ja, bueno, l'ordre està molt, molt pensat i entre algunes de les cançons també hi ha sons de diferents llocs del meu entorn. És a dir, el tema del vent, jo, bueno, també hi ha ocells, per exemple, del meu tros. Jo tinc un projecte agroecològic i llavors em vaig dedicar un dia a gravar els ocellets del tros.
Carai, quina feina. Hi ha
l'aigua de la Font Major, sí, aquí l'Espluga, la Font Major, allí neix el riu Francolí, no? També em vaig dedicar a anar a gravar l'aigua de la font, també, per exemple. Llavors, les cançons estan lligades també amb diferents sons, n'hi ha algunes que sí, n'hi ha algunes que no, i és molt important això, poder estar-te els 40-45 minuts que dure dins d'aquesta bombolla, perquè llavors té un sentit molt clar. Les cançons es poden escoltar per separat, però quan entres dins de la bombolla és com un bàlsam inclús, no m'han dit la gent. Llavors jo és el que recomano, d'una tirada que ningú et molesti, uns bons cascos o altaveus, i a gaudir del viatge.
Escolta'm, i ara que t'has centrat en aquest disc de música d'arpa i amb la veu, on ha quedat el violí? Que feies arreglar ja. I feies allò cada any. On ets? On el tens?
És una bona pregunta. El tinc a l'habitació on estudio arpa, allí, dintre de l'estuig, mirant-me'l i pensant que l'he de treure.
I no et crida, sort, no et crida.
Sí que em crida, però a vegades, bé, és que tens un concert, doncs vas a estudiar arpa, clar. Com que ara no tinc concerts amb violí, doncs és veritat que no el trec tant, però vaig composar una peça per a quintet de corda i arpa. Llavors, cada cop que escric pel quintet de corda, tinc la sort de poder-ho provar amb el violí. I llavors és una excusa de poder-ho treure per saber com sona, per poder fer proves, i llavors és, bueno, el trec en aquests moments.
Doncs que per molts anys puguis continuar traient el violí, però que et dediquis a l'arpa i facis disfrutar i fer arribar aquesta delicadesa de l'arpa i tot el que implica aquest treball, el sang de dona, doncs a tothom qui ho vulgui, en escoles, allà on sigui, i que els programadors, com deies, doncs també us tinguin en compte. Anna Amigó, arpista segona classificada del World Harp Competition i autora d'aquest disc Sang de Dona, moltes gràcies per explicar-nos l'aventura aquí a la Nit dels Ignorants i molta sort.
Moltes gràcies, Marta, a vosaltres per haver-me proposat.
Adéu-siau, bona nit.
Gràcies.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, uau, contentes.
Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil. A veure...
Sí, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem, sí, sí, això, i tu has apuntat, eh?
Sí, sí, apuntat. Té matxa, sí. Ous,
ous,
truita,
sí.
Palmeretes de xocolata,
sí.
I una galeta de dàtils,
sí,
que van fer la meva parella. Sí,
també
sí,
podessis esmorzessin menys coses, original. Ens en recordaríem. Sí.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. Dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Ara passa un minut de 3:15 de la matinada, a la nit dels ignorants, aquí a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Tenim en Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
Bona nit, el Josep Lluís, el que ja l'oiem menys qualsevol que perd la fidelitat aquell dia.
Qui?
Jo perdo la fidelitat quan m'adormo.
Ah, quan t'adorms. Però no passa res, no t'ho tenim en compte.
No, és molt natural, dormir, però jo m'agrada escoltar el programa. És un vici ocult que confessable, eh?
Confessable del tot, del tot.
Mira, escolta una cosa, l'Ada Migol l'he vist en directe aquí a Horta.
Ah, sí?
I fotre inclús amb ella i em va agradar molt. I vaig fer fotre amb ella.
Molt bé.
Jo poso la mà a l'arpa que té una mà.
Oh, quina meravella, quina meravella. Les arpes m'agraden molt.
I inclús en el promo de Cert la Selva va sortir no fa gaire. Mira, jo desitjo bon dimecres per tots els oïdors i oients i gent que vulgui escoltar, que escolta i vulgui escoltar. Jo animo a que la gent escolti la Nina Rosanans com un programa de companyia bona i saludable en Parlament. És molt positiu acabar el dia així.
Molt bé, escolta, després... em fas la campanya ja.
No, fas la falca la feu vosaltres. Ja escolto les falques de promoció del programa i són molt xules.
Això és gràcies a tot el que dieu vosaltres. Vull dir, anem agafant d'aquí, anem agafant d'allà.
I la teva bona companyia és una gran rellevista del Xavier Solà i dels altres locutors que hi ha hagut a aquest històric programa.
Sí, senyor. Sí, senyor.
No, totalment els teus peus de la gent.
Estàs
guanyant el públic. No és pelote, eh? No és pelote barato, que no m'agradaria fer això.
No, bé, barato no.
Les preguntes que tinc per aquesta nit, Marta Romagosa...
Vinga, digues.
És perquè els auriculars se'ls diuen cascos, la primera, eh?
Uh-huh.
La segona és perquè el cantant Ramon Fín li deien o li diuen el rei del pollo frito, no sé si li diuen encara.
Uh-huh.
I la darrera i última, això dels envàs em sona a que és una cosa de la construcció de les vivendes, dels edificis de vivendes.
Uh-huh.
Que algú em pot explicar el que és un envà? Perquè és una paraula que se m'escapa catalana.
Molt bé. Doncs vinga.
Bona nit i bon dimecres.
Igualment, que vagi molt bé. Bona nit. Adéu-siau. La Mari Carmen, des del Raval a Barcelona. Bona nit.
Bona nit. Hola. Mira, volia explicar, doncs, només que jo vaig treballar al CEPU.
Carai! Ara sí que ens pots dir moltes coses.
Sí, als anys 50... 3, no, 54, 55, 56, el 57 em vaig casar. O sigui que ja no... Tenia 20 anys jo. I llavors era quan estaven construint el Corte Inglés.
De plaça Catalunya.
Moltes treballadores del CEPU es van apuntar per després poder treballar al Corte Inglés.
Que bona.
Sí, després també tinc, bueno, una que és una mica amarga, no? Una companya, una dependenta com jo, doncs que la nit del dissabte es va despedir, va dir, bueno, demà me'n vaig a Montserrat. I jo dic, ai, pues que t'ho passis molt bé, que t'ho passis molt bé, fins al dilluns, si Déu vol. I resulta que va haver-hi l'accident de la cremallera, que es va desbocar la cremallera, i ella va morir, pobreta.
Ostres!
també teníem això. I bueno, res, que és veritat el que han dit, no?, de el que volia dir el títol del CEPO, i després que va córrer la veu, doncs això, no?, quan deies, treballa el CEPO, ah, sí, doncs mira, és això, i deien el mal sonant, que deia aquell senyor. I a mi em va costar enfadar-me molt amb un tiet que vaig estar molt temps que no li parlava, perquè m'ho va dir això.
Ah, sí?
Sí, home. Em va dir, saps què vol dir el CEPO? Jo tota contenta, tiet, m'he emplenat el CEPO. I ell diu, i saps el que vol dir el CEPO? Dic, no, i em diu això tan mal sonant.
I dius, home, que ja està bé, no?
I jo no li vaig parlar molt de temps que no li parlava.
Enfadada per això, no?
Em va ofendre molt.
I què estaves... Ara no recordo si hi havia... roba amb una banda, sabates amb una altra, i tu estaves en un lloc concret o no?
És que
o veníeu de tot?
Ho sento molt malament.
Ah, dic, veníeu absolutament... Tu venies de tot o venies determinades coses?
No, jo venia de tot. Jo venia de tot. Venia camiseria, això, llibres, i... Ah, que per cert, que era el temps que la gent venien de fora a comprar, perquè en el CEPO venien molta gent de fora dels pobles, i s'emportaven grans quantitats de roba, o del que fos, no? I llavors en el poble ho venien. I llavors resulta que la gent no sabia pujar a l'escala mecànica. I jo estava a la secció de llibreria, que era sota de la mecànica, i cada moment em tocava de portar el botó perquè la gent...
Per aturar. Ai, perquè algú queia o algú no sabia, no?
Sí, no en sabien. Estava dient d'un poble i llavors l'escala mecànica...
No havien vist mai unes escales mecàniques.
Exacte.
Que bona aquesta, Mari Carmen, que bona. Molt bé, molt bé.
Ho vaig passar molt bé. I una vegada, per el que dius, no?, que en quina secció estava jo, vaig estar moltes. I el director d'aquella època, que no crec que quedi ningú que el recordi, perquè jo tinc 89 anys ara.
Carai,
en tenia 20 i tinc 89.
Imagina't, sí, sí.
I llavors el director es deia senyor Imedio.
Imedio?
Imedio, sí. Imedio. I era un plaer de persona. Era amable, educat, simpàtic, bueno, totes les coses, no? I un dia, i era un armari, era un senyor alt i molt, molt... Bueno, no era gordo, no? No
era corpulent, gros, però... era corpulent.
Sí, sí, corpulent, això no em sortia la paraula. Mm. I llavors un dia li vaig dir, senyor Imedio, és que jo no sirvo per nada, que m'està canviando constantemente. I ella em va dir, al contrari, que si sirves para todo. Digo, ah, bueno, muy amable.
Veus, els que serveixen per tot, escolta, em van tapant els forats dels que no serveixen.
Sí, sí, sí. Sí,
és així la vida. Molt bé.
I, bueno, esclar, ja vaig tenir de plegar, perquè jo, més que res, jo estava establert a casa meva. Jo tenia ofici. Jo era decoradora de cristall i porcelana. Però com que ja estava a punt de casar-me, doncs ja vaig tornar tot el material que tenia a casa, de les fàbriques que me'l donaven per decorar, i llavors vaig dir, bueno, què faig ara? Doncs mira, vaig emplear el CEPO i així em vaig poder anar fent el meu hort, també, no? Clar. Perquè teníem un preu, bueno, les dependentes teníem descompte. I llavors, pues, clar, ja em vaig casar i pues, ja vaig deixar això, no? Però bueno, m'ha fet gràcia de... quan he sentit que parlava d'això, pues, m'ha recordat temps bonics.
Molt bonic de poder recordar-ho, perquè una cosa és que t'expliquin, l'altra cosa és viure-ho a la pròpia pell.
Ah, o sigui això mateix. Jo com que he vist que tothom opinava, però ningú deia jo no, hi treballava,
no,
jo
clar,
coneixia
boníssim.
Algú d'allà, no?
Excel·lent. Moltes gràcies per compartir-ho, perquè ha estat molt interessant.
Gràcies a vosaltres. Ens feu passar unes nits ideals.
Molt bé. Moltes gràcies.
Sí, moltíssimes gràcies.
A descansar. Adéu-siau.
Adéu,
bona nit.
Igualment.
Bona nit.
Adéu, adéu.
Ahir hi va haver un oient, que per cert avui ens ha tornat a trucar, en Joaquim, de la Bisbal d'Empordà, que ens demanava una cançó en francès. La vam posar uns segons perquè teníem més gent i vam dir, un altre dia la tornarem a posar més. Doncs va, ha arribat el moment de poder escoltar-la, si més no sencera, una miqueta més, va.
À toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant, à leur volcan de larmes, à leur torrent de charme, je suis resté adolescent. À toutes les filles que j'ai aimées avant, jardin d'enfants, aux lettres déchirées, à leurs baisers volés, je suis resté adolescent.
l'océan au fond des yeux. Elle dansait pour nous garder plus amoureux. Elle disait que l'amour c'est toute une vie à deux. Elle savait dans un sourire moqueur quelque chose de secret. Elle gravait nos deux cœurs sur les arbres des forêts. Elle pleurait comme on pleure quand on a trop aimé.
Les océans au fond des yeux.
À toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant, de leurs éclats de rire à nos nuits de plaisir, je suis resté adolescent. À toutes les filles que j'ai aimées avant, de plage au soleil en dîner, dansant, aux secrets murmurés, aux passions déchirées, je suis resté adolescent. Elle savait des océans au fond des yeux. Elle dansait pour nous garder plus amoureux. Elle disait que l'amour c'est toute une vie. Elle savait dans un sourire moqueur quelque chose de secret. Elle gravait nos deux cœurs sur les arbres des forêts. Elle pleurait comme on pleure quand on a trop aimé. Elle dansait pour nous garder plus amoureux. Elle disait que l'amour c'est toute une vie à deux. Elle savait dans un sourire moqueur quelque chose de secret. Elle gravait nos deux cœurs sur les arbres des forêts. Elle pleurait comme on pleure quand on a trop aimé. À toutes les filles qu'on a aimées avant.
Doncs era una recomanació musical que ens feia en Joaquim des de la Bisbal d'Empordà, que ens deia, crec recordar, cada tant en tant o cada dia durant una horeta es posa algun canal de tele en francès per practicar, i que va descobrir aquesta cançó que tant li havia agradat, de Didier Barbillien, que es diu A totes les filles, a tous les fills. No, no sé si ho he dit prou bé, però vol dir això, en definitiva. Així que, ara fa dies estàvem dient entre nosaltres que ni cap oient ens demaneu cap cançó. Mira que vam anar fent llista, les hem anat posant, vull dir que si algú es vol animar després i ens vol demanar, les anem reservant i les anem posant en diferents moments del programa, quan volem respirar entre les trucades i les converses, doncs posar alguna música que us vingui de gust. Res, que arribem a la una de la matinada, això vol dir que ens aturem res uns minuts per escoltar les notícies d'aquesta hora i tornem després a la una i sis o i set minuts amb més, espero, més preguntes i més respostes dels oients ignorants que sou a l'altra banda i que no us n'aneu a dormir fins que no acaba aquest programa, com ens diu moltíssimes vegades, i d'altres que no ens odieu perquè no ens truqueu, però que sabem que feu això, que ens escolteu fins que acaba el programa. Així que us espero la segona hora amb la vostra participació i avui, fa dies, però avui farem una excursió amb en Gerard López. Ja veureu, d'aquelles xules, d'aquelles que són interessants de veure país, que tenim un país molt bonic. Així que tot plegat us ho explico a partir de la una i pocs minuts. Fins ara.